L'any Guimarà i els Ex Libris comparteixen espurnes literàries avui de la mà de l'Anna Ruiz Mestres a Ràdio Vilafranca. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'efemèride d'aquest març suma dramatúrgia, poesia, activisme... Ho té
sí,
tot?
Ho té tot i més. I és una persona molt important per la nostra literatura. Fa 100 anys que va morir Àngel Guimarà a Barcelona, però recordem que ell va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de l'any 1845, que és un home amb tantes virtuts com acaba d'explicar la Sílvia, que la seva obra es mou entre dos, diria, plans estètics, una mica veu del romanticisme, però ell acaba fent una obra d'un realisme molt important. I com a membre de la literatura catalana, és una de les figures capdals de la Renaixença. Quan era petitó va venir cap al Vendrell, perquè el pare era del Vendrell, i després la mare se sentia més a gust a Barcelona, es trasllada a Barcelona fins que mora. Va començar la seva carrera amb la poesia, que no és gaire conegut que és un gran poeta, Guimarà, però els seus èxits, com molt bé sabem, som al teatre. Repassem no res, el Mar i Cel, que és potser el que el va, el que el va i el que encara li dona molts èxits. De seguida es va traduir a 8 idiomes i al final de la dècada del 1900, diem-ne, quan entra a fer un tipus de teatre més urbà, més industrial. Hem de tenir present Maria Rosa, Terra Baixa, La filla del mar, i també era un polític. Per tant, aquesta vessant política, va ser president de la Lliga, va ser ponent de les bases de Manresa, va portar el Memorial de Greuges a Madrid, i a l'Ateneu barcelonès va pronunciar el seu discurs inaugural en català. Era un altre moment per l'Ateneu, però no hi entrarem avui amb això. I l'any 1905, el secretari perpetu de l'Acadèmia Sueca va demanar a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres que perquè no es presentava una candidatura des de la Reial Acadèmia. I el 1906 ells presenten Guimarà, fins al 1922.
El Nobel de Literatura.
El Nobel de Literatura. I no se'n van sortir. Ja deixo això penjat en l'aire.
Què devia passar?
I feu volar la imaginació. I aquest any Guimarà es volen centrar en aquests tres aspectes que hem comentat, el Guimarà poeta, el dramaturg i també aquest activista a favor dels drets humans, que jo diria més dels drets polítics i socials. I no llegirem res, però sí que us recomano que al setembre podeu anar a veure l'última versió del Degoll de Gom de Mar i Cel. I també, doncs, jo crec que heu de llegir Terra Baixa, si no ho heu fet, perquè va tenir també molta projecció, va arribar fins a Hollywood, amb cinema, i es va agafar com una obra de drets polítics i socials del seu moment. I m'anticipo una petita notícia, que és que el 19 d'octubre el col·lectiu Mir Geribert farà una estada aquí a Vilafranca, i en aquesta estada s'homenatjarà en Guimarà, amb una taula rodona, que també col·laborarà a la secció literària de l'Agrícol.
Fantàstic.
I fins aquí l'efemèride.
Ara presentem la nostra convidada, això ho fa sempre l'Anna Ruiz, però jo vull afegir que, a part de tot el que digui l'Anna, que es deixarà coses al tinter, vull afegir que és una amiga i és molt estimada al programa i a Ràdio Vilafranca.
I tant que sí. La Teresa Costa Gramunt vam començar a treballar juntes amb les primeres espurnes literàries amb tu, i és un plaer que avui vulgui col·laborar una vegada més amb nosaltres. Benvinguda, Teresa.
Gràcies.
Gràcies per tornar a Ràdio Vilafranca. Quin goig tenir-te aquí asseguda a l'estudi, davant del micro, amb els auriculars. Benvinguda.
Molt contenta, molt contenta.
Bé, vaig a fer una presentació una mica diferent de les que hem fet altres vegades amb la Teresa. Avui, parlant de Elogi de l'Ex Libris, Memòries i Reflexions, editat a Boliana, parlarem d'una Teresa que és dissenyadora d'Ex Libris, per descomptat, és escriptora, però també és fundadora de l'Associació Catalana d'Exlibristes i membre de l'Associació Dones Artistes Som Set, i, per tant, la Teresa, a part d'escriptora, té una formació artística, en belles arts, en disseny gràfic, i molt vinculat amb això, amb cultures orientals i simbologia, i un munt de coses més, un niu, però aquestes són per un altre dia. I avui, doncs, parlarem d'aquesta vessant, parlarem de què té obra ja dedicada a l'assaig artístic, com ara Flor, l'ombra, Dona i art o la dansa del lilà, que són dos llibres preciosos, que us recomano vivament, i El carnaval i les seves figures, pensat en Vilanova, però jo crec que és un llibre que supera l'àmbit de Vilanova. I en el món dels exlibris té Exlibris alegòrics a les 41 comarques de Catalunya i el llibre que avui presentem. Doncs, Teresa, què et sembla si comencem amb les preguntes? Doncs vinga, explica'ns, perquè jo crec que hi ha gent que no ho sap, què és un exlibris i una mica la història d'aquest art.
De fet, un exlibris és una marca de possessió dels llibres i de les biblioteques que, doncs, el que fan és distingir, diguem-ne, un llibre d'un altre llibre en el sentit de que porta una marca de propietat. És a dir, si tu en el teu exlibris, doncs, hi diu Anna Ruiz i en el meu hi diu Teresa Costa, encara que sigui el mateix llibre, doncs aquest llibre serà el teu i aquest altre serà el meu. És a dir, és una marca de propietat. Això és un instint molt antic, és a dir, la gent que ens agraden els llibres, doncs encara que només fos a llapis o a tinta o com fos, els marquem d'alguna manera, no? I m'agradaria ressaltar una cosa que explico sovint, que quan pensem en exlibris, pensem en l'època d'or dels exlibris, doncs, que doncs, és l'època de dels escuts nobiliaris, que són els primers, diguem-ne, que es coneixen, però n'hi han de molt més antics. I un de molt, 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 molt antic és el de la reina Tigi. La reina Tigi era l'esposa del faraó Amenofis III, però ella tenia la seva biblioteca particular, amb la qual cosa vol dir que les dones sempre hi hem sigut i serem, i a més, molt il·lustrades. És a dir, ja en aquella època, doncs, les reines doncs, tenien els seus
exlibris,
no? Exlibris. I a més, es pot veure, perquè jo n'havia sentit a parlar molt i l'havia sentit, havia vist dibuixat, però quan vaig anar a Londres, al British Museum, el primer que vaig fer va ser anar a veure aquesta, diguem-ne, plaqueta de terra cuita, que és l'exlibris de la reina Tigi.
Molt bé, Teresa. Ara parlem una mica del títol del llibre, perquè diu Memòries i reflexions. I en el llibre hi ha un moment que defineixes memòria i dius com un acte d'amor que traspassa els límits de la matèria. I la pregunta és un llibre de memòries? És un llibre de memòries i d'exlibris? I és que entrem, Teresa, en el camp de la memorialística personal, ara,
sí,
o què?
Sí, perquè aquí passa una cosa. Quan un es posa a fer memòria de la seva trajectòria d'un moment determinat, se n'adona de seguida que no és només una crònica, està fent també història, encara que sigui historieta petita, petita, molt petita, però pensa que tots pertanyem a una generació, per exemple, la nostra doncs, és una generació pràcticament doncs, que en diem dels anys 70, no? Aquest fabulós títol que va posar l'Oriol Pidecabanyes, no? I que doncs, d'alguna forma és una generació que ha fet coses. I jo dic que les hem d'explicar, perquè si no encara hi hauria algú que diria que no.
Que
no vam fer res, no? I aleshores, doncs, penso que és important dir que les dones en aquest moment vam obrir moltes portes i finestres. Ara són obertes aquestes portes i finestres, però en aquell moment no. I parlo, per exemple, en el moment en què jo faig el primer dibuix i en el moment en què vaig a l'escola, en molts moments les dones encara hi són molt minoritàries. I això valia la pena fer-ho remarcar, perquè crec que per això aquest llibre de passa i molt, diguem-ne, doncs, l'aspecte només de la meva vessant exlibrística, sinó també el meu vessant personal. El moment en què em formo, el moment en què treballo, el moment en què contacto amb el món de l'exlibris, què passava, en la cultura que jo no hagués sabut dels meus antecedents, que això és una cosa trista.
Que tenim tots. Els dels 70.
No, és una mancança, i això calia explicar-ho. Per què? Què va passar? Per què no coneixíem els nostres propis artistes i coneixíem, doncs, els artistes diguem-ne, de tota la península i la nostra no? És a dir, tot això, sense que fos amagat explícitament, sí que va ser amagat. Per tant, calia ressaltar-ho.
Podríem parlar, hi ha un moment que dius, en la meva obra hi ha el femení genèric, en el sentit concret i simbòlic. Quin rol, ja has començat parlant de la primera dona que va ser exlibrista, però des d'aquests 70 una mica cap aquí, les dones tenen una presència en el camp dels exlibris?
Sí. I molt marcada. I ara encara més, perquè ja les nostres, diguem-ne, generacions van tenir el seu paper, posteriorment també, i ara han entrat amb molta força els xinesos i els japonesos, que està ple de dones i són extraordinàries.
Molt bé, Teresa. I, per tant, si hi ha aquestes dones, podem parlar de que hi ha relleu generacional? Catalunya també, o...?
Aquest és un aspecte que m'agradaria també parlar-ne, perquè no hi ha. El president de l'associació es queixa molt que ha de fer la feina ell sol, perquè realment no hi ha gent jove que s'enganxi, diguem-ne, en aquest àmbit, que és un àmbit concret de l'exlibrisme. Aquest any a Palma es farà un congrés internacional, se'n celebren cada dos anys, se'n celebra un, i jo espero anar-hi per veure si es produeix el relleu.
Molt bé, esperem que sí. Hi ha un altre moment que dius, ingenuisme, arcadisme, budisme em defineixen. On et sents més còmode, Teresa? En el camp modernista de Martí de Riquer, a l'hora de dissenyar, en el camp zen del món oriental, que ja n'has parlat una mica, on et posaries tu?
Una cosa és l'admiració per l'Alexandre de Riquer i el modernisme, i una altra cosa és la meva estètica, el que em surt del cor. Aleshores, un artista, l'última cosa que hauria de fer en aquest món és trair-se, no?
I llavors, sí.
Aleshores, per ser el més honest possible a l'hora de dissenyar, és fer el que et surt del cor. Jo sóc molt sintètica, per això sóc poeta també, perquè sóc, a l'hora d'escriure també sóc sintètica. Per tant, em defineixo molt més, diguem-ne, en aquesta cosa sintètica, reposada, molt concisa i molt visual, potser perquè vinc del camp del disseny.
I perquè t'agrada el món de la simbologia.
També.
Però ja en parlaré. A veure, com ho fa l'exlibris per sobreviure durant la dictadura franquista? Li passa com la llengua, en clandestinitat? O és una cosa que sobreviu gràcies al voluntarisme cultural? Parla'ns una mica d'aquesta etapa fosca.
Aquesta etapa fosca la porten unes persones que anteriorment ja havien fet exlibris, n'havien dissenyat i sobretot n'havien col·leccionat. El vessant del col·leccionisme és molt important. En constituir-se moltes d'aquestes obres en veritables petites obres d'art, hi ha un, diguem-ne, un mercat, per entendre'ns, diguem-ne, de l'exlibrisme. I aleshores aquests col·leccionistes hi van incidir. I l'any 51, justament l'any que jo vaig néixer, es va fundar l'Associació Catalana d'Exlibristes de Barcelona, i ho dic així en castellà perquè és així. I aleshores, doncs, tota aquesta gent de manera molt altruista i molt voluntariosa, doncs, van, diguem-ne, sostenir aquesta pràctica de l'exlibrisme, no?, que arriba fins als anys 70, quan es va produir un cataclisme com ara, diguem-ne, en què tot es va pujar molt i aleshores el butlletí que feien ja no el podien fer, i va quedar una mica com en stand-by. Per això jo descobreixo el món de l'exlibrisme després, molt després d'això.
Ja. Molt bé. He insinuat que ets una dona simbòlica, ho ets en la teva poesia, és un món que t'apassiona. Parlem, ara que estem a la primavera i que aviat ja sentim olor de Sant Jordi. Mm-hmm. Sant Jordi i la rosa, podríem dir que els exlibris catalans tenen aquesta simbologia integrada?
Sí.
També en les altres cultures, perquè Sant Jordi és patró del món, sí?
Sí.
Explica'ns una mica això.
Hi ha molts col·leccionistes d'exlibris de Sant Jordi, però aquí i arreu. És a dir, Sant Jordi és una figura importantíssima, no només des del punt de vista, diguem-ne, del santoral, que és el més, potser, el més extrem, però des del punt de vista simbòlic és molt important, perquè és el cavaller, és a dir, és tota aquesta simbologia de l'edat mitjana que doncs va impregnant, no?, va impregnant tota la cultura europea, sobretot, i el tenim a tot arreu, el tenim a Rússia, el tenim a Anglaterra i el tenim
a
Centre Europa, a Catalunya, per descomptat, i nosaltres, amb la gran festa del llibre, doncs encara hi sumem molt més la importància de l'exlibris dedicat a Sant Jordi.
I una altra pregunta. Teresa, podem relacionar l'exlibris amb les avantguardes?
Sí. Sí, sí, hi ha exlibris de... És que el que és bonic de l'exlibrisme és que precisament podríem fer una història de l'art només mirant un àlbum d'exlibris, un àlbum, i veuríem doncs com tots els estils hi són. I, evidentment, l'avantguarda hi és, i són molt interessants.
I pensem una mica en les xarxes i el segle XXI. Ara, no sé, molta gent llegeix a través de la imatge només, no?, de l'ordinador. Podem parlar també si posarà aquest món de l'exlibrisme aquí?
Sembla que hi va haver algun intent de crear algun exbebis, per exemple, doncs per marcar les pàgines web, però que jo sàpiga no s'ha fet gaire recerca en aquest camp. És un camp a explorar. És un camp a explorar, per això et dic que tinc moltes ganes d'anar a aquest
congrés,
a veure què passa, si la gent jove s'hi anima.
Doncs, Teresa, ens queden 3 minutets. M'agradaria parlar un moment, perquè jo sé que se sent olor de tinta aquí a l'estudi, perquè han sortit un nou llibre teu, que també podríem relacionar-lo amb poesia i amb art, o...
Sí.
Doncs explica-ho, i amb això tancarem el programa.
Aquest llibre que acaba de sortir es va presentar a la Fundació Palau aquest dissabte passat. És un llibre escrit a 8 mans, dibuixat.
Verge.
Sí, clar, perquè són dues artistes, una és la Carme Riera, i poso Domènec a continuació perquè no la confonguem, amb la Carme Riera, escriptora, l'Eulàlia Sairà, que és una ceramista molt important, i després els poetes en Carles Duarte i jo. La gràcia d'aquest llibre és que tant en Carles com jo ens hem inspirat en les obres, jo de la Carme Riera i el Carles de les ceràmiques de l'Eulàlia. És un repte davant d'una obra d'art, doncs escriure un poema, però justament el repte és el que fa interessant escriure a vegades, perquè a vegades estàs en moments en què doncs el que t'inspira no és tant una vivència pròpia com la contemplació d'una obra d'art. I això és una cosa que a mi especialment m'agrada molt i m'inspira molt.
Molt bé, doncs, Teresa, us esperem un dia al Carles Duarte i a tu per parlar d'aquest llibre.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos.
Un plaer tenir-vos a totes dues aquí de nou, al tàndem de les Espurnes Literàries Original. Moltes gràcies, Anna i Teresa, i bona Setmana Santa.
Bona Setmana Santa.
Igualment.